Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
I és que ara és el moment d'obrir la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics i gratuïta, el Cub Blanc. Avui coneixerem els últims artistes de l'exposició Art Emergent. En Diego Vallejo, bon dia i benvingut.
Buenos días.
I també ens acompanya via telefònica en Joan Coc. Bon dia, Joan.
Bon dia, bon dia.
I en aquest viatge de coneixement per les seves obres i també per les seves trajectòries professionals ens acompanya, com sempre, l'ànima d'aquesta secció, Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Gerard.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'aquarela i també de pintura acadèmica, però actuals, no?
Sí, bueno, abans has comentat que en Joan pues, formava part de l'exposició. Ell no va estar seleccionat, no, potser probablement no es va presentar, però bueno, jo sí he volgut que vinguessin els dos, que estiguessin presents a la ràdio. Era per un motiu que em va semblar interessant que dos autors de generacions diferents, pues, una part de la formació d'en Diego, a lo mejor me equivoco, però fue con aprendizaje de Encoc.
Sí, estuvimos juntos mucho tiempo y bueno, pues quieras que no, al final pues terminas aprendiendo.
I bé, de fet, podríem dir que si tenen alguna cosa en comú és com abasten la figuració els dos. De fet, des dels elements representatius, però amb una pinzella vibrant, el cas d'en Coc, la iguala la moldeja fins a arribar a un punt que suggereix les formes amb tocs evidents per donar certs paràmetres figuratius. I el Diego doncs, també ho té una pinzellada, però des de la pintura a l'oli, en un cas doncs, més flexible i vibrant, en el que la forma no es limita, no se limita la forma. Què tal, Joan?
Molt bé, aquí, escoltant-nos, llàstima que no he pogut estar aquí, però bueno, intentaré comunicar també el millor que pugui.
Sí, en Joan Coc és aquarel·lista local. Ets de Sabadell, oi, Joan?
Sí, no, sí, soc nascut a Sabadell i vic a Sabadell. De fet, sempre he sigut molt amant d'aquesta ciutat.
Bueno, jo t'he presentat una mica com a aquarel·lista, però sí, bueno, a vegades tampoc m'agrada encapsular els artistes, no?
I no.
Jo quasi que potser podríem dir que ets pintor i és tu.
Exacte. Bueno, a mi a nivell plàstic totes les disciplines d'un contingut, en aquest cas pintòric, la veritat és que m'agraden totes, no? I crec que totes elles aporten i enriqueixen el coneixement de l'artista i també et donen més facilitat per expressar-te en diferents situacions.
De fet, abans, Raquel, comentaves que el Diego pues, formava part d'una manera de fer acadèmica. Potser no el designaria així, perquè justament ells dos, bueno, com comentava, no? Abasten un tipus de figuració que és molt diferent a el que potser un pot entendre per art acadèmic. De fet, el Joan li dona a l'aquarel, li dona un punt que no és gens convencional, Joan?
No, jo el que intento transmetre, sobretot amb aquarela, que potser és una de les tècniques que a mi particularment m'agrada molt perquè vesteixen a l'obra de molt bon dibuix amb molt poca matèria, no? I això fa que tingui una frescor i transmeti amb molt poca explicació uns aires que hi ha vegades i altres tècniques que potser no t'ho deixen transmetre tan bé com... Perquè ja, diguéssim, que la pròpia matèria carga més la visualització i la sensació atmosfèrica, no? Per això l'aquarela a mi m'agrada molt i també la meva manera de traçar, la meva manera, la velocitat d'execució i les decisions que ella em demana moltes, doncs em va bé pel meu fer. M'entens? Vull dir que per això potser és tan característica i tan personal, no?
A mi una de les coses que m'agradaria destacar de l'obra del Diego és lo que hablábamos antes de entrar en la radio, es esta autoformación que tú hiciste desde el plein air o pintando en la calle.
Sí, desde... bueno, yo creo que empecé tarde, empecé con 16 años y, bueno, mi tío es pintor también, mi prima es pintora y, bueno, que es un poco... lo he mamado de aquella manera, pero al final salíamos a pintar a los concursos de pintura rápida y viendo a los compañeros, forzándote, estás en un sitio que no estás cómodo, te están viendo, te está el sol, la luz que se te mueve, entonces tienes que tratar de plasmar las cosas como muy rápido y es como llevarte al límite y yo creo que de eso pues es como he ido aprendiendo a fuerza de hacer.
De l'experiència, no? I si les vostres obres parlessin, la de tots dos, què dirien sobre vosaltres i també sobre la vostra mirada?
Ostres.
Vinga, Joan, vinga.
Això jo sempre he parlat amb gent que més o menys li agrada el que estàs fent, el que a tu pròpiament t'agrada més. Quan ja portes un recorregut, no és que sigui superllarg, però has fet molta obra, un dels problemes que crec que tenim, i almenys jo personalment el noto com més present, a mesura que vas intentant buscar, innovar el que hi ha, en moments t'ha donat una sensació o ha fet que molta gent li hagi motivat pues, un com dic jo, enviar-la i disfrutar observant aquella obra, et costa trobar cada cop, superar aquests punts, no? És com aquell que, bueno, ja ho deia en pintor aquest, en un sonor, no? En clau, no sé el nom, però bueno, hi havíem dit que deia que és molt fàcil pintar quan no se'n sap. I és molt, molt difícil quan se'n sap una mica. André Lacroix ho deia, això, ara me'n recordo. I aquest és una mica la sensació que anem tenint. El que passa és que la pròpia investigació, les pròpies ganes i els reptes, com deia en Diego, i aquestes provatures que fas així amb una mica al límit, aquests resultats que a vegades són potser menys buscats i tenen una... gran sensació, inclús més a vegades pels de més, inclús per tu mateix, això ja et va omplint aquests moments que són més de fracàs, d'un fracàs intern, no? Perquè en realitat l'art és fracassar moltes vegades, no? I llavors es comences a sortir alguna cosa que està bé. Aquesta seria una miqueta la meva manera de veure una mica l'obra que cada dia vas intentant buscar.
I en el teu cas, Diego?
Mi obra no sé què diria mi obra, la verdad.
I tu, què quieres transmitir tu? Cada vez que haces, que expones y que...
Hablas mucho de la
que
luz.
Creas, ¿no? Sí, la luz creo que es importante.
Sí, la idea de la luz, de la atmósfera. Antes pintaba diurnos y ahora... pues eso, me interesa la luz artificial, la oscuridad, las penumbras, pero termina siendo pintar la luz y pintar la atmósfera que hay en el lugar.
I també expliqueu-nos les característiques, no?, en quant a estil, les tècniques, no?, els colors imprescindibles també i els formats predilectes que teniu.
Jo la verdad que...
grandes.
Sí, ¿verdad?
Pero un formato, me gustan alargados, en horizontal, muy apaisados, y me gusta que se salgan de los convencionales, el tipo, o yo que sé, el 40 figura, me aburre un poco. Entonces, siempre trato de modificar un poquito el formato para hacerlo un poquito más interesante. También las composiciones que puedes llegar a hacer en formatos no estándar, pues creo que tienen un atractivo pues mayor que... Bueno, es mi opinión.
Luego... ¿Te sientes más cómodo?
Sí.
Sí. ¿Y en el teu cas, Joan?
Jo particularment, depèn de la tècnica, també sóc amant del gran format i en aquest cas amb l'aquarela sempre tens una miqueta de preestudi amb un format més petit. I moltes vegades, abans d'abordar, quan es tracta d'estudi un format gran, m'agrada fer diferents precomposicions, preestudis, davant de passar-lo doncs, amb un 1,50 m, per exemple, per 1,30 m, que és el paper gairebé més gros que es fa, o bé amb rotllo, no? També m'agrada més el format quadrat, el trobo sempre molt més totalment quadrat, el trobo molt més potent, en quant a una mica més dificultós a l'hora de composar, però si l'encaixes molt bé, el resultat és molt potent. I després, en quant a gamma cromàtica, doncs, bueno, com diu el Diego, també soc buscador de la llum, de la atmosfera, i a vegades cosa una mica, i també m'agraden les gammes de tons grisats i blavosos més aviat serios que no pas els colors massa llamatius. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, depèn del tipus de tècnica que faig servir, doncs, l'aproximació hi és, però l'aquarela queda potser una miqueta més transmet més tranquil·litat, i l'oli és més agressiu per allà, per la pròpia matèria, no?
Tu antes, Diego, has hablado de la luz artificial, de ese interés de la luz artificial. Es curioso, ¿no? Me ha llamado la atención porque bueno, creo que el Diego va estar el divendres passat a una de les taules rodones d'Art Emergent, i vam estar també comentant la seva obra i el seu treball. Creo que lo hablamos que a principios del siglo XX, cuando los artistas impresionistas estuvieron influenciados por la fotografía, ello pues se ve que en muchos cuadros estaban cortados sin tener en cuenta la composición. A lo mejor había una obra que había un árbol cortado en el margen, ¿no? Cosa que estaban influenciados por eso, ¿no? Por el tirar la fotografía, y muchas veces esta cámara se disparaba desde el pecho, con lo cual era muy difícil saberlo. Yo lo digo porque la cuestión es que me recuerda en la actualidad, ¿no? Porque en ese sentido no es con la composición, sino justamente con el tema de la luz, ¿no? El tema del flash, que ha hecho mucho daño en las fotografías, porque mucha gente se ha hecho fotos con flash y le ha quedado una cosa que no deseaba. Yo pienso que es interesante, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? Es decir, este punto de luz lo puede aprovechar para darle una expresividad al motivo.
Sí, la verdad que además ese tipo de iluminación, desde Mortimer, desde Justin Mortimer, un pintor inglés, se ha subido como la espuma en popularidad, y bueno, yo la verdad que tanto el tema del flashazo y tal no me interesa, sino es ver las cosas bajo diferentes tipos y temperaturas de luz. Al final es lo que te puede transmitir sensaciones muy diferentes. Si ves algo con una luz cálida o con una luz fría, te puedes sentir mucho más cómodo en una habitación, cuando en un hospital suele ser una luz fría y no se suele estar muy cómodo. Pero si te ponen un ambiente un poco más cálido, pues a mí lo que me interesa de la luz es eso, las sensaciones que te puede transmitir las temperaturas de luz. Y es que puede ser cosas muy... estás viendo el mismo objeto, pero bajo una temperatura de luz diferente, y es que es una realidad completamente distinta.
Yo ahora os haré una pregunta a los dos para que os mojéis un poco. ¿Cómo veis el arte hiperrealista que impera tanto hoy en día, ¿no? Lo que algunos diríamos relamido, una pintura relamida.
Venga, bueno, dale.
Yo lo doy. No, para mí el hiperrealismo aconseguit avui en dia està, com deies tu, Gerard, està molt, 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 molt de moda, molt imposat a molts llocs, a molts concursos, a molts certàmens.
Joan, perdona un moment, perquè clar, vosaltres enteneu molt, esteu molt posats en el tema, però pels oients que aniran més despistats, explica'ns en què consisteix aquest moviment o aquesta tendència de l'hiperrealisme.
Sí, l'hiperrealisme, des d'aquest punt, és fer el que estàs veient a la realitat. Digue-li un paisatge, digue-li un arbre, digue-li un objecte, una persona, un retrato, amb la màxima definició possible, fins i tot intentant superar una fotografia de certa qualitat. El qual vol dir que treballem des d'un concepte quasi de pixelació, que seria el mateix que es fan les fotografies, que en definitiva són uns colors que posicionats van donant una gamma o una altra, que seria un sistema colorífic com podria ser un CMI o un RGB o una sèrie de colors, no? En quant a la tècnica, hi ha moltes maneres d'afrontar-la. Hi ha un hiperrealisme que se li diria in situ, que seria el natural, que seria tenir el model i només basar-te en els teus dibuixos, en el teu dibuix, en el teu pinzell, i amb aquella persona fer unes sessions d'una hora o dues hores i durant molt, molt de temps. I després hi hauria la d'estudi, que es pot fer de moltes maneres, des de fins i tot fer una preimpressió damunt de la tela o de la superfície on la vulguis fer. I després començar a construir mitjançant aquesta prèvia impressió i tu anar treballant a sobre, buscant la màxima nitidesa i aproximació a la realitat possible. N'hi ha unes de molt bones, que jo personalment inclús les he vist i t'impacten, perquè ja neix des del moment que l'artista crea també el motiu, no? El motiu, depèn com tu l'enfoquis, pot impactar més o pot impactar menys. A mi personalment m'agrada, però m'agrada el realisme, l'hiperrealisme de qualitat i que a més transmeti, no?
A ti por tu pincelada, Diego, el hiperrealismo, ¿cómo lo ves?
A mí el hiperrealismo fotográfico no me interesa más que nada, porque es que creo que pierde el sentido de pintura.
De la pintura.
A mí me gusta que la pintura se vea, que la materia hable de lo que es. Claro.
Transmieta. Y más que el hiperrealismo, el problema que tenemos, yo tampoco. No és que ja dic, m'agrada el bon, però és el que diu en Diego, que si tu vols fer una obra, que aquesta obra tu no te sentis part creativa, fins i tot amb la teva manera de fer la pinzellada, de fer aquelles transparències i aquests rescats i tot això, representa que l'aportació no és tan artística des del meu punt de vista amb l'estil del pintor, no?
Se'ns acaba el temps, però per la gent que us vulgui doncs, a conèixer, no sé si us trobaran a les xarxes socials.
Sí? Buscant a qualsevol. Jo particularment, només que busquis al Google Joan Coc, ja surten infinitat de puestos per poder trobar tant fotogràficament com alguna pàgina i algunes en Facebook, Instagram, tinc
a totes les xarxes. Avui dia, no? Tots hi ha en Diego igual. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Nosaltres també després compartirem aquest àudio i també penjarem algunes de les obres d'aquests dos artistes. Moltíssimes gràcies i a tu també, Gerard.
Gràcies,
que vagi molt bé,
bon dia. Vosaltres, una abraçada a tothom.
Adéu.
Adéu, Diego. Adéu.